Hola, què tal? Molt bona tarda. Avui hem vingut fins la Canonja per conèixer de ben a prop, com veieu a les nostres esquenes, l'Espai Mamut. Estem amb la seva responsable, la Lourdes Marín. Bona tarda, Lourdes, i gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda, és un plaer rebre-us.
Què és aquest Espai Mamut? Ara entrarem cap a dintre, el veurem amb detall i ens explicaràs bé, però a grans trets, què és aquest espai i què és el que podem veure i descobrir aquí en aquest espai?
L'Espai Mamutus és el centre d'interpretació del jaciment del Barranc de la Boella. És un jaciment que té aproximadament uns 100 anys d'història i la nostra història comença l'any 2006, quan a través de la descoberta de les defenses de mamut vam evidenciar al seu voltant un conjunt d'eines lítiques, el que ens feia corroborar la presència i existència d'homínids que tenien més d'un milió d'anys. Parlem d'un homínid que és dels més antics de l'Europa Occidental i que feia ús d'una eina de les més novedoses però arcaiques dintre del seu model, més avançada de la que hi havia a nivell cronològic.
Et sembla, si sí, anem cap a dintre i m'ensenyes una mica els diferents espais i les diferents zones de les que podem gaudir?
Anem a viatjar un milió d'anys.
Som-hi. Doncs Lourdes, on ens trobem ara mateix i què és el que volem veure?
Ara mateix ens trobem a l'entrada de l'Espai Mamutus, on a través d'aquests pictogrames el que volem és fer un viatge immersiu perquè conegueu com era la biodiversitat, com era la fauna, com era la flora de fa un milió d'anys aquí a la Canonja. Estem parlant un període entre 790.000 anys i 1.100.000 anys. En aquest període estem en un clima temperat. Venim d'un període interglacial, entre èpoques glacials. I donat que hi havia aquesta temperatura templada, tenim animal de tan magnitud com ara pot ser el Mammutus meridionalis, que l'usuari potser està acostumat a conèixer el mamut llanur, que apareix en febres pel·lícules cinematogràfiques com els d'ells, aquest no tenia pèl, òbviament, per aquest clima temperat. També sabem que hi havia aquesta climatologia no només pel polen fòssil, sinó per l'existència d'altres animals, com ara l'hipopòtam. L'hipopòtam és animal que precisa d'aigua dolça 365 dies de l'any. Motiu pel qual aquesta entrada és perquè pugueu fer aquest viatge un milió d'anys, perquè conegueu i experimenteu com era conviure amb aquests animals, el mamut que mesurava més de 4 metres i passava més de 2 tones, els cèrvols, els rinocerons, l'hipopòtam, però també per aquí què observem? Observem els homínids, perquè com havíem comentat a l'entrada, aquests homínids no hi vivien aquí, però baixaven aquí a buscar els seus reforços. I sabem de la seva existència per aquesta eina lítica que tenim aquí, que és l'eina Moda 2, Moda Aungsorià, que era la més avançada a nivell cronològic de l'època, ja que la majoria dels jaciments per Europa Occidental feien ús del Moda 1, l'Old Dovellana.
Doncs Lourdes, continuem amb aquest viatge en el temps, aquest viatge per aquest espai mamut. Ens trobem ara en l'eix cronològic una mica que explica la història d'aquest espai i de tota la zona.
Exacte, estem a l'eix cronològic. Aquí el que expliquem és la història del jaciment del Barranc de la Boella, on comença l'any 33 a aparèixer les primeres evidències que potser hi ha presència d'animals del Pleistocè. Però encara no s'havien iniciat els processos d'excavació. Aquests processos d'excavació van iniciar-se als anys 50 gràcies a aquest senyor d'aquí, Salvador Vilaseca, era un metge de Reus. Partint de la base que comentava que al segle XX tenien dos hàndicaps principals. Un d'ells era que estudis com l'arqueologia, l'evolució humana, eren denominats pseudoestudis o pseudociències, de que encara estava molt arraigat l'evolució humana a la divinitat. Motiu pel qual aquelles persones que podien finançar aquests processos d'excavació eren persones que tenien un gran poder econòmic. En aquest cas, Salvador Vilaseca, tot i ser un metge de Reus, era un gran aficionat a la paleontologia, a l'arqueologia, i gràcies a les seves aportacions econòmiques, no només això comença a excavar el Barranc de la Boella, sinó que gràcies a ell s'han continuat excavant i descobrint diferents jaciments com de la Terra Alta, del Tarragonès, etc. La història de la Boella comença als anys 50 i conjuntament amb ell també hem de parlar de Ramon Capdevila, un dels paleontòlegs molt reconeguts que malauradament han de deixar fa uns mesos, fa un any aproximadament. Amb les seves intervencions i aportacions al llarg d'aquests processos d'investigació d'excavació van descobrir diferents restes arqueològiques del llimat de Pleistocè, com ara del mamut meridionalis, i també en aquesta època van trobar algunes semblances a el que podria ser eines lítiques, que és el que succeeix, que en aquesta època hi havia un debat molt important a Europa. Teníem l'Europa vella, que considerava que sí, hi havia presència d'homínids que tinguessin més de 500.000 anys, i l'Europa jove, que deia que no, que era impossible que no hi haguessin presència d'homínids que tinguessin més de 500.000 anys. Motiu pel qual Salvador Vilaseca i Ramon Capdevila van considerar que aquestes eines lítiques que havien trobat va quedar descatalogades perquè era impossible que en aquest eix cronològic dels 790.000 anys i un milió d'anys existessin els homínids. Aquest debat va trencar el 94 quan van ensubar les restes de Monte Tesoro a la puerta. Llavors aquí afinarem una miqueta doncs, tota la història del barranc de la Boella, tots els processos d'excavació fins l'any 2006, que va ser quan Josep Vallverbú, a la zona del barranc, duent a terme una classe del quaternari, va observar a la paret del barranc la part frontal de les defenses de mamut que tenim presentades a l'entrada. I en elles van contactar amb l'Ajuntament de la Canonja, la Diputació de Tarragona, per dur a terme un procés de rescat per passar contra la riuada, no desfés la paret i s'endugués les defenses. En aquest moment va ser, com he comentat anteriorment, quan es van trobar aquestes restes d'eines lítiques evidenciant la presència d'homínids, un homínid que pot ser molt diferent al que coneixem ara, no tenim evidències, i per aquest mateix motiu és quan hem continuat des d'aquell llavors els processos d'investigació cada mes de setembre que duen a terme el procés d'excavació al barranc de la Boella.
I en aquesta mateixa sala també hi trobem aquest fèmur i tantes proporcions un tamany més que considerable.
Ai, Max, aquest fèmur pertany al mateix mamut que teníem a les defenses de l'entrada. Com us havia comentat, el mamut era un animal de grans magnituds, el mamut meridionalis, en aquest cas, acostumava a mesurar 4 metres i passava entre 8 i 10 tonelades, d'aquí doncs, la magnitud dels seus ossos. Val a comentar que aquesta sala no només tenim la representació del mamut, el volem exposar com l'element més característic, però tenim les restes dels cèrvols, del castor, del macaco, de l'hipopòtam, del rinoceront, dels dents de sable, tenim moltes de les restes arqueològiques. I l'espai mamutus no acaba aquí. Tenim un viatge immersiu amb diferents sales, però volem que conegueu aquesta com la més interactiva, potser, de part dels tripoters, però hi ha d'altres sales que estan més dedicades potser a la investigació, a l'ús de les eines, a l'evolució humana. Hem adaptat el museu per totes les franges d'edat, per tal que tothom pugui venir a atendre a l'OPI i a conèixer la història del barranc de la Boella i la història de l'evolució humana.
Doncs totes aquestes sales que les coneixeré, per conèixer-les, hauran de venir aquí a veure-ho, que segur que va valer la pena i la gent que ve ho aprofita, ho gaudeix i sobretot aprèn molt. Lourdes, gràcies per estar amb nosaltres, per explicar-nos en tant de detall la tasca que feu i tot el que heu preparat aquí.
Moltes gràcies a vosaltres per aquí.
Doncs nosaltres anem a buscar més testimonis, més informació sobre aquest espai molt modificat, som-hi. Doncs ara sí, com dèiem, estem amb el Salvador Ferrer, regidor de Cultura d'aquest Ajuntament de la Canonja. Bona tarda, Salvador, i gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres per venir a visitar el nostre espai.
Després de tota aquesta explicació que hem tingut de l'espai, de tot el que oferiu i de tot el que podem aprendre quan venim aquí a gaudir d'aquest espai, m'agradaria preguntar-te tu què suposa tenir un espai com aquest pel municipi.
Bé, per nosaltres, l'any 2007, quan es fa aquesta troballa important de les defenses del mamut, Eudald Carbonell, en aquell moment, era el director de l'IPES, clar, ens planteja doncs, la possibilitat de que aquest jaciment era un jaciment amb una importància doncs, realment cabdal. No? Ell en algun moment va arribar a parlar de que això podia arribar a ser el que ha estat a Tapuerca doncs, a Burgos. Aleshores, a partir d'aquí, nosaltres ens plantegem també que hem de donar suport a les excavacions, a tot el procés d'investigació del jaciment. I, clar, i una vegada veiem que en cada campanya anual es van trobant diferents materials, es fan diferents troballes, considerem que, clar, que tot aquest coneixement que se'n deriva de les excavacions l'hem de posar a l'abast de la gent, de la població, de la gent del nostre municipi i també de la gent del territori i de més enllà. I és aquí on ens plantegem doncs, la possibilitat d'ubicar un espai, trobar un espai on es pugui ubicar el centre d'interpretació del jaciment. En això localitzem aquesta finca on estem, una finca coneguda al poble, l'hort del Mas de l'Abeurador, era una finca que estava a la venda, es va veure, es va visitar i vam entendre que era el lloc ideal, era un lloc a la perifèria del nostre nucli urbà, però amb un accés molt fàcil i relativament a prop de el que és el jaciment. I a partir d'aquí, en diferents fases doncs, de reforma, l'última fase, el que era la fase de la implantació de la museografia, Doncs bé, amb això comencem l'any 2012 i acabem el 2025, on ja el museu s'inaugura i s'obre al públic.
Sobre el públic, com bé dius, l'any 2025, fa ja un any, i una mica tirant la vista enrere, quina és la valoració que fa vostè d'aquest primer any del museu en quant a visitants, en quant a activitat i, sobretot, en quant a la impressió, les sensacions de la gent que ha pogut venir a visitar-lo i a gaudir-lo, que és el que us diuen, el que us transmeten?
Bé, el que ens transmet la majoria de la gent que ve aquí és que l'espai és molt interessant, sobretot per les famílies que venen amb canalla realment gaudeixen d'unes activitats i d'una experiència doncs, que els satisfà plenament. I bé, portem, com deies, un any, no? En aquest any han arribat a passar per aquí unes 6.000, no arribem a les 6.000 visites, també tenint en compte que és el primer any, que quan vam obrir el públic era just al començament de l'estiu, es va poder fer la difusió que es va fer, però bé, aquest hivern ja les escoles ja han començat a venir aquí, escoles, instituts, i el que esperem també és que ja de cara al curs vinent això també sigui un pol d'atracció molt important. Ara és una època de famílies i de gent també adulta, o sigui, no que vagin amb nens, però que estiguin interessats en temes científics, que també els tenim.
Justament m'has avançat una mica perquè et volia preguntar, i ja per anar tancant, però
volia preguntar per això, per el tipus de visitant. Evidentment, aquest espai està obert a tothom i el podem visitar de manera particular, amb famílies o com sigui, però entenc que la vessant escolar, la vessant dels instituts, té un gran pes.
Sí, per nosaltres ja diguéssim això, tres públics objectius. Un és els centres educatius, les escoles, els instituts. L'altre és les famílies. Moltes de les activitats que durant l'hivern fem de cara a les escoles les adaptem també als caps de setmana i ara a l'estiu perquè també en puguin gaudir les famílies amb els nens. I per una altra banda, el tercer públic objectiu seria aquest públic adult interessat en temes científics i culturals que pugui venir a visitar l'espai. El que fem aquests tallers fem aquí són tallers realment pensats per la canalla, però en la que també hi poden participar els pares doncs, en el seu desenvolupament. Tenim la possibilitat de fer una visita lliure, on tu pots venir pel teu compte i pots interactuar amb totes les pantalles i tots els mecanismes que tenim. I també tenim una visita guiada d'aproximadament uns 45 minuts, on se fa tot el recorregut per l'espai, s'explica detalladament. I aquesta visita guiada la tenim, diguéssim, en dos nivells. Un nivell pensat per gent adulta i un nivell ja pensat per famílies, doncs també perquè els crios ho puguin entendre i assimilar de la millor manera.
Eduardo Ferrer, regidor de Ciència, Cultura i Coneixement de l'Ajuntament de la Garanta. Moltes gràcies per estar amb
nosaltres i per la tasca que feu des d'aquí, des de l'Espai Mamutis.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I a vosaltres, com sempre, gràcies per escoltar-nos i ens veiem la propera.
Adéu!